36 minuts passen de les 9 del matí. Avui parlem d'una qüestió que ja hem esmentat en l'informatiu d'aquest matí. Els principals importadors de begudes de Filipines i Sri Lanka són els convidats de la novena edició del Wine Business Meeting organitzat per la Cambra de Comerç de Lleida. Un total d'11 empreses del sector mantindran contactes amb més d'una vintena de cellers lleidatans i catalans. De fet, el que més els interessa és el vi perquè són països incipients, com dèiem, amb això del vi, amb aquest producte. I, per exemple, l'Eric Kant, director de màrqueting de l'empresa filipina Future Trade International, explicava el per què busquen aquest mercat català.
The wine industry in the Philippines is growing.
Bàsicament, el mercat de les Filipines està creixent i els vins espanyols són els segons més importants. Així que hi ha una gran demanda per vins espanyols a les Filipines. Encara que el que es vol són vins d'iniciació, això és el que busca la gent perquè el mercat filipí encara és molt jove i encara tenen que entendre com funciona el vi. Així que el que estem buscant són vins més senzills.
Josep Maria Orfet, responsable de projectes estratègics de Global Lleida. Molt bon dia, què tal, com anem?
Molt bon dia, gràcies.
Amb tot plegat, tot i que és darrere hi ha la Cambra de Comerç de la ciutat de Lleida, sí que Global Lleida té un pes important perquè, a més, plantegeu una sèrie de xifres, de dades que poden ser d'interès del sector,
Sí, de fet, enguany, aquest 2017, hem dut a terme un estudi de la competitivitat del sector vitivinícola de Lleida i sí, tenim algunes dades doncs, agregades pel que fa a facturació, nombre d'empreses, ampolles de vi que es produeixen, destinació del raïm que es produeix aquí a la província, doncs, el que s'embotella, el que es dedica a fer vi base per cava. Aquest estudi sí, el vam iniciar pensant en això, no? Com podíem rellançar o fer més competitiu el vi de Lleida. Una acció comercial doncs, d'exportació és la que du a terme la Cambra. El nostre era un estudi més de veure com podíem millorar el marge de les empreses productores.
Una mica per impulsar el sector, allò que hem comentat més d'una vegada, aquests lobbies que s'han creat, no? Aquests intents de doncs, fer pinya de diferents sectors, un és l'oleícola, l'altre pot ser el vitivinícola, i aquí hi esteu treballant i sé que darrere la Global Lleida està fent feina ja.
Sí, de fet estem treballant conjuntament amb la denominació d'origen, la ruta del vi de Lleida, hem intentat implicar totes les diferents entitats i però hem treballat molt amb els cellers, bàsicament, el nostre és un treball amb els cellers per veure doncs, què podíem fer perquè aquest vi, que en alguns casos és molt ben reconegut per la seva qualitat i per les seves característiques, doncs fer-lo una mica més competitiu, sobretot pensant en els petits cellers. Hem identificat 48 cellers, 48 empreses productores aquí a la demarcació, dels quals alguns són molt petitons, vull dir, alguns que estan produint d'entre 8 i 10.000 ampolles a l'any únicament. També tenim grans productors, vull dir, empreses que produeixen o embotellen més de 500.000 ampolles a l'any, doncs l'heterogeneïtat és molt gran, i pensant potser més en aquests petits productors, que a més en els darrers anys són els que han aparegut en el mercat, vull dir, la zona del Pallars en els últims 7 anys han aparegut 12 nous cellers, doncs el projecte anava més dirigit amb ells.
Òbviament, com aquest sector, com d'altres, per no dir la majoria, a Lleida, aquests petits negocis són els que conjunts formen un gran gruix, fins i tot es mouen milions de mil d'euros a través d'aquest negoci. Òbviament hi ha grans empreses com pot ser la que tothom coneix, que és Raimat, però hi ha aquests petits cellers que són els que donen aquest, més enllà que Raimat és un gran vi, però són els que donen aquest plus de qualitat, d'artesania, que fa que potser el Costers del Segre sigui diferent a la resta, no?
Sí, una de les, doncs, de les característiques o dels resultats del nostre treball era posant en evidència aquesta heterogeneïtat, no? Aquesta, diguéssim, falta de tipicitat dels vins, perquè des de les zones productores, des de la Vall del Corb fins a la part nord del Pallars, doncs el territori és molt diferent, les plantacions també són molt diferents, tenim vins de 200 metres d'alçada fins a vins de 1.200 metres d'alçada, a la qual cosa li dona moltes possibilitats, no? En aquest sentit, el que sí que és cert és que es treballa molt bé la vinya, el raïm produït a Lleida és un raïm que s'aprecia per la seva qualitat i que els productors tenen molt clar que sense bon raïm no poden fer bon vi, no? I precisament aquest reconeixement el tenen. Parlem de celles petits o de celles grans, la majoria ja tenen, o han fet algun pas en la internacionalització, de mitjana els celles que diem nosaltres els petits, els que embotellen menys de 50.000 ampolles a l'any, tenen una taxa d'internacionalització del 25%, vull dir, el 25% del seu producte el venen fora ja, fora de l'Estat. Els més grans pues, se'n van fins a vora el 40%, no? Ho estan treballant. Ara, al final, i com amb d'altres sectors i d'altres vegades hem parlat, les tècniques de venda i el màrqueting és la nostra assignatura encara, no diria suspesa, però que amb una nota més baixa, no ho podem millorar molt.
I aquí entra la cambra, també molt important això de vendre, no?
Evidentment.
Jordi Quejido, responsable de l'àrea internacional de la Cambra de Comerç de Lleida, molt bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, com estan anant aquest míting?
Doncs molt bé, estem en pleno apogeo en aquests moments. Tant dilluns com ahir dimarts es van realitzar les primeres reunions de presentació entre els importadors de Filipines i Sri Lanka i els cellers participants. I des d'avui fins a divendres doncs, ja l'activitat es centrarà en la visita a cellers per part dels importadors. És a dir, hauran seleccionat ja quins són aquells productes que ells creuen que els poden encaixar millor i durant el que resta de la setmana doncs, aprofundiran en les conversacions per veure si poden anar més enllà.
Ara és quan els cellers han donat el tot per tot, no? És allò de que han de presentar-se de manera formal, més enllà del producte, tot el que comporta i el que dona la diferència respecte d'altres indrets, potser.
Sí, de fet aquest és un dels punts que més es valoren a l'hora de definir aquest tipus d'activitats, aquestes missions inverses, ja que doncs, aporta el fet de jugar a casa. No, no només poden donar tastar els seus productes, que ho podrien fer doncs, en qualsevol de les fires més importants a nivell mundial, sinó que a més doncs, poden fer doncs, que toquin els ceps, que trepitgin la pedra i que puguin veure els cellers i doncs, fer-se una idea molt més profunda, amb molta més estona del que podríem fer en un altre àmbit.
En recordem que en aquest Wine Business Meeting n'hi ha tant d'empreses lleidatanes com catalanes, però que hi ha una gran part que són lleidatanes. Què valoren aquesta gent d'aquí? Ho hem sentit a través d'Eric Khan, el director de màrqueting d'aquesta empresa filipina, però és això? Busquen un vi per començar, com deia ell, la majoria?
Sí, a veure, de fet, si recordem experiències en mercats anteriors, que eren doncs, mercats ja més madurs, molt més consolidats, com podem estar parlant dels doncs, Estats Units, de Canadà, que tenen un coneixement del vi molt més profund, en aquest cas és totalment diferent. Són mercats que estan començant pel que fa al consum del vi, amb creixements molt importants, però que a la vegada doncs, el seu nivell de coneixement encara doncs, no els permet doncs, arribar a diferenciar producte com podrien ser aquests altres mercats que dèiem, o inclús aquí els mercats europeus.
Clar, treballar conjuntament és una de les claus, com el que planteja Global Lleida, Jordi, és important que hi hagi, no sé si dir-li marca, però sí que es deixi clar que hi ha doncs, un col·lectiu, un lobby, una sèrie d'empreses que estan darrere d'aquesta tradició, d'aquesta manera de fer i que tot equival. Per tant, per això s'ha de tenir control, suposo, també, i saber què es ven.
És bàsic. De fet, la comercialització a través d'aquesta actuació que fem o qualsevol altra és només una pota de tot el que representa el sector del vi. Per tant, començant per les institucions que hi hagi aquesta col·laboració és molt important i després per part dels cellers també. Tot el que sigui posar en valor la denominació d'origen Costers del Segre, fer marca, aconseguir augmentar el preu per litre de vi comercialitzat, sigui al mercat nacional o al mercat d'exportació, és bàsic perquè el sector continuï creixent i continuï tenint cada vegada més importància en l'activitat empresarial de Lleida.
Aquest darrer ítem, aquesta darrera frase que ha dit el Jordi, em sembla que és la clau de tot i el que Global Lleida intenta, que és revaloritzar tant pel que fa a la qualitat, que ja està més que sobrada, però que s'ha d'explicar, i el preu sobretot. Perquè, malauradament, avui una part important no, del mercat per saber si una cosa és bona o dolenta, en la que ens fixem tots al supermercat, és aquest vi val X euros o val tant. Per tant, la qualitat la mesurem, erròniament moltes vegades, pel preu.
Sí, sempre diem, aviam, un producte de luxe no el determina el preu. El preu és una cosa més, no?
Sí, clar.
En el producte de luxe.
Sí, però quan anem al súper...
Sí, el que és també cert, que el que hem vist en aquest estudi és que els vins de Lleida no situen en el segment del vi del súper. Estan entre aquests segments que nosaltres diem els vins premium a vins tipus gourmet, no? Amb facturacions o amb preus d'ampolla, que van, doncs, el més baix es situaria als 3 euros fins als 14, no? Aquí tenim el gran volum de la producció. I després, pues, vins en el sector top o en el sector icona, que dèiem vins de tipus icona de més de 30 euros la botella. Penseu que, per exemple, amb indicadors com la guia Parker, els vins de la DOA Costers del Segre és la tercera referència a nivell català, dels vins catalans. Vull dir, tenim 18 vins situats per damunt de 90 punts en la guia Parker. Si tenim aquest producte d'un nivell de qualitat, que a més no ho diem nosaltres que fem el vin, un dels millors vins, sinó que ho diuen ja tercers, potser val la pena que el plantejament és anem a reestudiar una mica com tenim posicionat el nostre vi en el mercat, no? Si podem comparar amb altres vins, escolta, a les mateixes prestacions o al mateix nivell de qualitat s'estan venent a preus més elevats, què hem de fer nosaltres també per situar-nos en aquest segment del mercat. I aquesta serà la segona part del treball que encetarem.
I alguna conclusió d'entrada abans d'encetar aquest brainstorming, no? D'idees per saber cap on hem de tirar.
Bé, quan parlem de reposicionar o revaloritzar els vins de Lleida, realment estem parlant d'això, de tenir un relat. És cert el que deia, doncs, estem portant aquí importadors de diferents països. Moltes vegades quan vas fora de l'estat espanyol, el tema d'una DO o una zona determinada, doncs, perd una mica aquesta història, es perd una mica, no? És un vi espanyol i aquí s'acaba.
No ho hem escoltat ara, més. No ho hem escoltat ara, com ho deia un senyor de Filipines.
Però quan estem parlant d'un mercat, doncs, que molts dels cellers diuen exportem, però exportem dins d'Europa, sí que encara és un relat vigent, no? És un vi espanyol, però català o de Lleida, aquest relat també l'hem de treballar. Tenim una història conjunta dels nostres productors, posar en valor les diferents subzones, posar en valor les diferents vins d'alçada, vins de la plana, les diferents varietats que hem tingut aquí, o que tenim dins de la DO. Tot això sí que s'ha de treballar d'una forma una mica més, diguéssim, des d'un punt de vista més de comercial, de màrqueting, posar-hi aquí.
Potser és la clau, Jordi, això, de saber fer el relat adequat, com ha fet França, que tots coneixem el relat de França i sabem que hi ha vins a Bordeus, hi ha vins del sud, hi ha vins a no sé on, però en canvi potser no coneixem ni aquesta diversitat moltes vegades que hi ha al propi territori.
Sí, sí, totalment. De fet, en els principals mercats que analitzem, sempre els vins francesos i els vins italians, sempre, pràcticament tots els mercats, estan per davant dels vins espanyols. Un dels principals problemes també, afegit al que comentava el Josep Maria, és que es continua, i no parlo només de Costers del Segre, parlo a nivell de vins espanyols, es continua comercialitzant i exportant molt vi a granel. Per tant, encara li estem traient més valor. Per tant, òbviament aquest relat és difícil d'explicar fora d'aquí, però ens hi hem de posar. Anem tard, però és l'única clau per augmentar el valor del producte d'aquí.
És a dir, hem d'evitar la imatge aquella de camions amb cisternes cap a d'altres llocs, empaquetat en tetrabrics?
Doncs, òbviament, a nivell teòric no hi ha cap tipus de dubte que això seria el que permetria que el sector millorés. Una altra cosa és que després les empreses, a nivell doncs, de decisions particulars, considerin que els hi va millor un altre tipus d'estratègia, que sigui doncs, fer molt volum i vendre'l doncs, sense invertir en tot aquest procés de generar marca, d'etiquetatge, de màrqueting, de comercialització, etc.
Sembla que aquí a Lleida això s'ha de poder aconseguir perquè, com ha explicat el senyor Barrufet, no són tantes les grans empreses que hi ha aquí. Per tant, suposo que també els interessa vendre el producte de manera curosa. dic jo, no?
Sí, evidentment que sí. Això és que deia el Jordi, també és cert, vull dir, cada empresa al final té la seva estratègia i decideix, bueno, posa en un segment o en un altre. Vi de Lleida que es comercialitzi pròpiament a granel, doncs això que deia, per envasar-se en tetrabric, és un percentatge molt i molt petit, eh? Vull dir, sí que hi ha una part que, com dèiem, una part important del raïm es destina a la producció de vi base de cava, però vi base de cava, a més, d'un cava d'una certa qualitat, eh? D'un nivell, ja, d'un nivell de preu, que inclús els productors, els pagesos, estan contents, eh? En aquest moment. Ara bé, moltes d'aquestes petites empreses, totes han fet el seu esforç en l'àmbit comercial, en sortir a vendre. Aquest esforç no és a curt, mai, sempre és una cursa d'aquestes de fons. El que sí que és cert és que, doncs, avui també el vi, i el vi d'un cert nivell de preu i un vi de qualitat, es compra moltes vegades seguint prescriptors, i aquí ens falta una mica això, no? Doncs també fer un esforç, una inversió en donar a conèixer els nostres vins, no a vegades a consumidor final, sinó sommeliers, restauradors, aquest tipus de gent que són el que acaben aconsellant, aquest és un vi que mereix, doncs, a ser provat.
En aquesta trobada han vingut prescriptors com d'altres vegades o no?
No, en aquesta ocasió, doncs, ens hem centrat més en la part de compradors, però sí que doncs, amb el Josep Maria ho hem parlat moltes vegades i fins i tot des de la cambra doncs, estem analitzant la viabilitat de poder organitzar algun tipus d'actuació pel sector vitivinícola, però únicament a prescriptors. Mercats segurament més propers, una mica més madurs, on tot aquest relat sí que té un pes important i poder treballar-los també des del punt de vista de la prescripció.
On s'exporta més avui en dia? No sé qui dels dos m'ho pot explicar.
Pel que fa al vi?
Sí.
Bé, òbviament, a nivell de països en concret, ara mateix no t'ho podria dir, però per descomptat Europa i per una altra banda, doncs, Estats Units, els mercats doncs, més potencials, està molt creixement, doncs, per exemple, a Xina, però el pes important continua sent mercats europeus.
Suposo que els del nord, no? Allà sí. On no hi ha tanta tradició d'elaboració de vi, però que sí que consumeixen, no?
Centre Europa, Regne Unit, els nòrdics també.
Clar, suposo que aquests mercats ara deuen estar tots ocupats. Aquí tenim lloc?
Sí, els portfolis contínuament es mouen. I els importadors contínuament ho afegeixen referències o en canvien. Per tant, vull dir, no són mercats que s'hagin d'oblidar ni molt menys. De fet, la recomanació nostra sempre és que aquells cellers que s'inicien amb la internacionalització, doncs començar per mercats com els que estàvem parlant avui, Filipines, Sri Lanka, doncs home, sí, val la pena aprofitar el fet de que siguin aquí, però no haurien de ser mercats prioritaris i s'haurien de buscar mercats més propers on la venda, encara que hi hagi més competència, doncs sigui més fàcil.
Josep Maria, d'acord?
Sí, de fet, jo també puc parlar doncs, de l'opinió que ens han donat els cellers, i els cellers també el que fan és que avui quasi bé no ho consideren exportar, no? Vens amb euros i no cal modificar ni factures ni pensar en canvi de divisa ni res d'això, però inclús França, per celleres petits, d'aquests molt artesanals, com dèiem, França és un mercat interessant, ostres, vendre vi a França és com el que fa pizzas i les ven a Itàlia, no? Però sí, digueu-li per proximitat, per facilitat de conèixer aquest relat i buscar, doncs, això, un vi amb unes característiques molt específiques, encara la Unió Europea continua sent el gran mercat. I Regne Unit també és un dels grans compradors en aquest àmbit.
Sí, al final, si es té un producte especial, per molt madur que sigui un mercat, sempre es pot trobar el forat on pot encaixar. Per tant, no hi ha cap mercat que hagi de ser descartat.
Seria... Digue.
No, amb això que parlàvem dels prescriptors, una de les coses que tothom diu, home, hauríem d'aprofitar en aquest moment l'estirada que té la cuina catalana amb els grans cuiners reconeguts a nivell mundial no, que hem tingut per promoure doncs, un producte que forma part d'aquesta geografia, que forma part d'una dieta mediterrània i que està al voltant d'aquests grans cuiners. No? Hauria de ser més fàcil per a nosaltres si ho sabem fer bé.
Jo li he de preguntar al senyor Barrufet si és més fàcil fer-ho amb el vi que amb l'oli.
No, fàcil no ho és en cap dels sectors.
No, ho dic perquè està més madur en aquest sentit.
No, aviam, No és més fàcil, vull dir, partim de punts, el punt de partida és diferent en els dos casos. Hi han similituds, però ni el que s'ha fet amb el vi és aplicable a l'oli del tot, ni al revés, no? El que sí que és cert és que en aquesta zona que tenim els dos productes podríem complementar molt bé les accions amb un i amb l'altre, eh? I si parlem de l'entrada del turisme, que és una altra de les conclusions que surten al nostre estudi, hem de treballar millor, no més, perquè ja s'està fent, però sí que hem de treballar millor l'enoturisme, el turisme del vi a nivell lleidatà.
La cultura del vi turística, però per això suposo que també cal una part important, que és que hi hagi cultura en el propi país, que també suposo que cal treballar-ho, això. La cultura, per poder vendre, s'ha d'impregnar el país d'això.
Sí, i aviam, hem d'intentar posar en valor tot. Vull dir, quan parlem d'enoturisme o d'oloturisme, no parlem només de visitar cellers. Inclús que la persona que va a un celler i li expliquen la fermentació malolàctica i el grau del vi, al segon celler que va i li expliquen el mateix ja l'han avorrit, no? Per tant, enoturisme i oleoturisme no és només visitar molins d'oli o cellers de vi, sinó que és aprofitar, doncs, una experiència en un territori determinat per posar en valor tot allò, no? I si aquí som capaços de produir vi, som capaços de produir oli, tenim un paisatge i tenim una cultura i tenim un patrimoni històric determinat, això és el que fa el PAC interessant.
Però un exemple, suposo, seria França, que arriba a l'extrem que aquí no arriba, que és que tu vas a un local nocturn, una discoteca, i hi ha gent amb una copa de vi, cosa que aquí costa tant, no?
Sí, aquí de vegades ens costa, inclús en restaurants, que trobar vi a copes. Tinc ganes de provar tres vins, has de beure tres botelles, la qual cosa tampoc és massa, de vegades massa aconsellable, no? Però sí, el tenir doncs, els productes de la terra com a... No com a únics, perquè tampoc no es pot dir que hagin de ser els únics, de bons vins i de bons olis en fem aquí i en fan en molts altres llocs, però sí tenir-los en un lloc una mica preferent, que es vegi el primer. Ajuda, això ajuda.
I costa això, Jordi, fer-ho entendre? D'altres sectors que estan també, clar, com l'hostaleria que està allí.
Sí, clar, de fet, les estadístiques diuen que el consum de vi a Espanya va baixant. Per tant, qualsevol tipus d'activitat que pugui, doncs, canviar una mica aquesta tendència és importantíssima, des de l'enoturisme, la sensibilització i pedagogia, des de la restauració, el que comentava Josep Maria, la facilitat de que el vi sigui molt més accessible. Nosaltres a la cambra, que viatgem bastant a realitzar accions de promoció internacional, el que comentaves ara de França, doncs, ho veus en molts mercats, el fet de que en qualsevol moment del dia, doncs, en un bar o fins i tot en una cafeteria es pugui fer una copa de vi. Per tant, són tot el sector, per dir-ho d'alguna manera, tots els agents implicats, doncs, han d'apostar i han d'avançar perquè realment aquesta tendència de consum canvi i el valor del vi pugui augmentar.
Josep Maria Barrufet, Jordi Cajido, moltes gràcies per haver vingut a parlar sobre aquest Wine Business Meetings i sobre el sector del vi, aquesta tasca que està fent a Global Lleida per intentar, doncs, aglutinar el sector i que la cosa rutlli. Fins la propera i adeu-siau.
Adeu-siau.
Gràcies, bon dia.